la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a aquesta hora del matí a la veu dels animals i la natura, un espai de l'ONG ADA a Ràdio Estel. Us fem, com sempre, de costum i, en primer lloc, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Maria Pifarré, veterinària del centre del barri Llatí, a Santa Coloma de Gramenet. Amb ella parlarem sobre vacunació com a eina per prevenir malalties en els nostres animals de companyia. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Paula Moreno. Programa 426, dotzena temporada ja, de la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. I comencem precisament amb una deferència, i és que aquests dies se celebra el 30è aniversari de la ràdio de Ràdio Estel. Fem esment, en primer lloc, d'una data molt especial per a aquesta emissora, el proper dilluns 28 d'octubre, que celebraran els 30 anys de Ràdio Estel. Fou el 28 d'octubre del 1994, quan es va fer la inauguració oficial dels estudis, que en un primer moment es van situar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, el número 460. Per commemorar-ho, hi ha previst fer una programació especial el mateix dia 28 des de la plaça Nova, al costat de la Catedral de Barcelona, entre les 11 del matí i les 3 de la tarda. Una missió des del carrer a la qual esteu tots convidats a assistir o a passar-vos-hi una estona. Des d'aquest programa, la veu dels animals i la natura, felicitem a Ràdio Estel per aquests 30 anys i els en desitgem molts més, plens d'èxits. Recordeu, dilluns 28 d'octubre, a la plaça Nova, al costat de la Catedral de Barcelona, entre les 11 i les 3 de la tarda. Seguim, s'amplien les àrees de protecció del Parc Natural del Cap de Creus, a l'Alt Empordà. Pas endavant per protegir el fons marí del Parc Natural del Cap de Creus, a l'Alt Empordà, la demarcació de Girona. Es tracta d'un nou pla rector elaborat per la Generalitat que amplia de 19 a 352 hectàrees l'espai on no es podrà pescar a partir d'ara, amb l'objectiu de frenar la pressió a la qual estan sotmeses certes àrees de l'entorn. El document va presentar-se la setmana passada i és el resultat d'un seguit de reunions amb tots els actors implicats. S'obre ara un període d'al·legacions per enllestir la feina feta i aprovar-lo de forma definitiva a mitjans de 2025. A més de l'ampliació d'aquesta zona sense pesca, el pla estableix altres mesures, limitacions per a les embarcacions de motor, que no podran sobrepassar una velocitat màxima establerta per respectar la vida marina, l'oferta d'activitats es restringirà sols a les empreses degudament regulades i autoritzades, resten també prohibides les motos d'aigua, menys per persones amb mobilitat reduïda i per situacions de salvament marítim, no es podran fer festes amb vaixells, es limitarà el fondeig d'embarcacions d'esbarjo en zones vulnerables i, per últim, es preveu la instal·lació de boies ecològiques a la cala Tavallera i a la cala Rostella per evitar danys mecànics d'ancoratge a la Posidònia. Les diverses entitats ecologistes han acollit amb satisfacció aquesta ampliació. Tot i això, temen que no es pugui avançar més en un futur en aquesta conservació perquè el pla ha hagut de superar diferents obstacles i múltiples reticències durant el seu redactat. La protecció dels fons marins del Cap de Creus són un pas molt important per preservar la biodiversitat d'aquesta part del nostre mar i d'aquest valuós ecosistema. Un caçador furtiu és enganxat pels agents rurals quan capturava ocells cantaires. Els agents rurals han interposat una denúncia penal a un caçador furtiu per capturar ocells protegits. L'home utilitzava xarxes per agafar-los vius, un fet que és il·legal, com així ho recull l'article 336 del Codi Penal. Els fets van succeir a Corbins, al Segrià. Els agents van enxampar el caçador quan es trobava retirant a 44 exemplars que havien quedat enredats entre les xarxes. Entre els ocells atrapats hi havia caderneres, verdums, pardals, comuns i passerells, tots ells espècies dels anomenats fringíl·lids, també coneguts com a ocells cantaires, que es capturen per als concursos de cant. Van trobar-se també altres 8 exemplars morts entre el conjunt. Els diversos animals van traslladar-se d'una manera immediata al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a Lleida, on es faran càrrec de la seva rehabilitació. Recordem que la captura i el comerç d'aquests ocells fringíl·lids és prohibida i que la seva tinença ha de comptar amb una autorització especial per part de la Generalitat. I una altra notícia, malauradament també relativa a caçadors, perquè el passat dissabte un furtiu va matar 3 oques d'una espècie protegida i va ferir-ne una altra al Parc Natural de l'antic Estany de Pals, al Baix Empordà. Els agents rurals van identificar aquest caçador i van detenir-lo per un delicte contra la fauna salvatge. Les aus van ser traslladades, en aquesta ocasió, al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. S'encarregaran allà de tenir cura de la que va ser greument ferida i de realitzar la necròpsia i a les altres abatudes. Aquestes oques pertanyen a l'espècie galta blanca i són molt poc habituals al Principat de Catalunya. El seu hàbitat es troba en països més nòrdics, com Irlanda, Escòcia, els Països Baixos, i també a l'entorn del Bàltic. Precisament un grup d'ornitòlegs de l'Associació Verde en Catalunya, que estava fent un seguiment d'aquests 4 exemplars, va ser qui va observar els fets i va avisar els agents rurals. I oposició a una planta de biogàs que es projecta a Serinyà, al Pla de l'Estany. Les entitats ecologistes LIMNOS, l'Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany i l'Associació de Naturalistes de Girona han manifestat la seva oposició a la planta de biogàs projectada en uns terrenys agrícoles de Serinyà, a la comarca del Pla de l'Estany. Aquestes organitzacions defensen que la infraestructura representa una solució inadequada davant el problema de l'accés de dejeccions ramaderes provinents de les granges industrials. Al mateix temps, també han volgut alertar de l'afectació que tindria pel medi ambient per la seva proximitat amb l'espai d'interès natural de l'Amiana. Per conèixer el cas una mica més a fons, saludem ja a aquesta hora el Marc Fuselles, que és portaveu de LIMNOS. Marc, molt bon dia.
Hola, moltes gràcies. Un plaer estar aquí.
En primer lloc, defineix-nos una mica, perquè es tracta d'una planta de biogàs, de la qual un tema del qual també hem parlat, perquè està relacionat amb la ramaderia industrial intensiva, en aquest cas, que segueix, diguem-ne, que surt a exposició pública tot just al mes de setembre en uns terrenys agrícoles, no?, d'aquí del Pla de l'Estany, de Serinyà.
Sí, és a dir, aquest tipus de plantes el que fan és generar biogàs o bé energia elèctrica a través del que a priori és un residu molt, molt comú i que esdevé un problema a Catalunya, com són els purins de granges, de macrogranges, de bestiar, sobretot porcí. Llavors, la Generalitat, que té una tendència a construir ara energia alternativa, aquí veu una oportunitat per solucionar dos problemes. Un és el purí, fer d'un residu una matèria prima que generi energia alternativa, i, per altra banda, impulsar les energies alternatives, com et deia, no? Aquesta és la façana, però hi ha uns problemes associats a darrere, que és que aquesta macroplanta s'ha escollit, la ubicació escollida la considerem absolutament errònia. I per uns motius que es poden explicar més o menys, en podem parlar.
Es tracta d'uns terrenys a Can Hortós, que era un terreny d'una antiga masia, en aquest cas terrenys agrícoles. La planta de biogàs ocuparia unes... bé, s'adquireixen unes 9 hectàrees i són 3 hectàrees destinades a aquesta planta, que hauria de tractar anualment 150.000 tonelades de purins. Per tot això, vosaltres, d'entrada, defenseu unes irregularitats urbanístiques, però també, evidentment, les afectacions que pot tenir en un entorn natural com és aquest i com el que és proper, no?, en l'espai d'interès natural de la Miana, en concret.
Sí, exacte. És a dir, no critiquem una construcció d'una planta de biogàs, critiquem la ubicació. Com bé dius, aquests terrenys, els camps de Carme Hortós, estan al terme municipal de Serinyà, però estan al límit també amb el terme de Sant Ferriol. Clar, aquí, començant des del principi, pel que sabem, en reunions amb el consistori de Serinyà, Serinyà, l'Ajuntament, vol construir una planta de biogàs primera prospectada en el, on hauria d'anar aquest tipus de construccions, en el seu polígon industrial. Per motius tècnics i restriccions legals, inundabilitats i etc., no se'n donen compte, a nivell tècnic, que no pot anar aquesta planta en el polígon industrial de Serinyà. Llavors, els tècnics de l'Ajuntament i l'empresa promotora també, la consistoria ambiental contractada, comencen a buscar ubicacions disponibles que esquivin aquestes restriccions legals i aquests consells tècnics. No? Mm. Aquí és on comencem a criticar-ho nosaltres. Quan aquesta construcció no es pot fer en el polígon industrial, es posa de manifest que el municipi no té cabuda per albergar aquest projecte, però l'Ajuntament força una situació intentant buscar un terreny on hi pugui anar. Què passa? A continuació, resulta que als camps de Can Hortós aquella planta s'hi aguantaria dreta a nivell tècnic, no? Però estan obviant un munt de factors. Com bé deia, està prospectat que porti un munt de matèria prima, un munt de purí cap a aquesta planta. Aquesta planta, els camps de Can Hortós, no estan ni molt menys propers a una via ràpida de comunicació.
Clar, per tant, aquí hi ha tot el trajecte de camions, encara més, diguem-ne, per arribar fins a aquesta zona, no? És aquesta petjada de carboni que, de vegades, s'omet d'aquestes plantes de biogàs i que, evidentment, la tenim.
Sí, exacte. Vull dir, posen una macroplanta, una macroconstrucció al cim d'un turó, d'un espai natural, amb uns bons metres de pista forestal abans de poder arribar al que és la via ràpida asfaltada, que això significa camions anant i tornant contínuament al llarg de les 24 hores del dia, provocant una molèstia a la fauna brutal, que és un factor que sempre ens en descuidem. I, a més, està prospectat que aquesta planta s'autosubministri a nivell energètic. Per tant, s'han d'instal·lar camps de plaques solars al voltant d'aquesta planta, afectant d'aquesta manera a uns terrenys que ara mateix són uns ambients oberts naturals molt, molt, molt ben conservats, de fet diria dels més ben conservats de la comarca i a ras de trobar a Catalunya, que tenen un valor ecològic molt important.
Doncs un dia en parlarem una mica més detalladament, perquè evidentment el tema és complex, però avui volíem introduir-ho, ho hem fet també amb el Marc Fuselles, d'aquesta problemàtica, en aquest cas a Serinyà, aquesta planta de biogàs, però recordem que a Catalunya, i en concret a la demarcació de Lleida, n'hi ha 26 en projecte, instal·lades o bé previstes per un futur, i que tenen molta relació amb tot aquest problema greu que tenim de la ramaderia industrial intensiva. Marc Fuselles, membre de l'IMNOS, moltíssimes gràcies avui per intervenir.
A vosaltres, per donar-nos espai.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabíeu que els coloms són unes aus sociables, molt fidels a la seva parella, als seus colomins i al seu niu? El seu aparellament pot perllongar-se tant de temps com la seva vida els hi permeti. La parella comparteix la construcció del niu i tots dos participen amb la incubació dels ous, rellevant-se alternativament i fent torns per la cura i alimentació dels seus pollets. Per retornar a la seva llar, els coloms són capaços de fer llargs recorreguts i creuar grans distàncies, tant per terra com per sobre el mar. Els seus recursos de navegació es basen en els camps magnètics de la Terra, amb la posició del Sol, la capacitat de reconeixement, amb el seu olfacte i en la seva memòria. Aquestes petites aus tan menyspreades en l'actualitat, fins a èpoques molt recents, han estat molt valorades per la seva docilitat i per el seu grau de fiabilitat i confiança, havent tingut com a missatgeres un protagonisme molt rellevant en la història de la humanitat. Els coloms han contribuït en la salvació de moltes persones en èpoques de pau i de conflictes bèl·lics. Fins i tot, amb els seus petits cossos, han traslladat mostres de sang als hospitals. Els seus actes heroics els hi han valgut medalles i condecoracions en diferents països. La simbologia dels coloms es troba vinculada a sentiments tan nobles i positius com poden ser la puresa, l'amor, la tendresa o la maternitat. I el colom blanc, amb una branca d'olivera, representa el símbol de la pau universal.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. És necessari o no mantenir els dofins captius per a la seva investigació i conservació?
Per suposat que no. Tot el contrari, un animal captiu no es comporta com ho fa en llibertat en absolut. Els cetacis en llibertat a casa seva recorren desenes de quilòmetres diaris. Poden arribar a formar grups molt estables, les relacions dels seus membres poden durar tota una vida i la seva alimentació és molt variada. Dintre la seva dieta natural no s'inclouen mai peixos morts, prèviament congelats, amb vitamines o medicaments afegits al seu interior, no? Els entrenaments que pateixen en una piscina a diari, amb les condicions antinaturals amb les que es troba, en un espai ridícul realment envoltat de ciment i soroll, no són les condicions idònies per a la investigació ni per a la conservació. Els escassos estudis que es realitzen en captivitat no contribueixen a la seva conservació. En canvi, demostrat queda que els estudis de cetacis en llibertat són molt més valuosos i enriquidors i aporten dades molt més fiables per a la conservació d'aquests animals. Avui en dia hi ha moltes formes per estudiar els dofins en el seu hàbitat, sense que l'animal pateixi cap trauma, i els resultats d'aquestes investigacions in situ aporten uns resultats que s'ajusten molt més a la realitat que els escassos estudis que es realitzen en captivitat.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Li dediquem aquest espai avui a la música soul, encara que alguns cantants els podem classificar més com del jazz. Comencem per Stand By Me, que canta Ben E. King. Va ser un èxit als anys 60 i és coautor d'aquesta molt famosa cançó. I li segueix My Baby Just Cares For Me, que canta la Nina Simone, conegut de tothom, que des dels Estats Units es va fer quasi tota la seva carrera a França. Escolteu-los.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me.
and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
La veu dels animals i la natura, Ràdio Estel, temps per l'entrevista. Avui volem parlar d'aquests consells que fem també de cara als animals de companyia i en especial avui parlarem de la vacunació. Quines vacunes són necessàries? Per què? Quines exactament hem de posar? Quan i com? De quina manera? Per parlar-nos de tot això ho fem, com sempre, o com sol ser habitual, amb la Maria Pifarré. Maria, bon dia.
Hola, què tal?
La Maria, que pràcticament és col·laboradora d'aquest programa, és llicenciada en veterinària.
Encantadíssima.
Sí, home, llicenciada a Saragossa, eh? Et vas treure el títol a Saragossa. De fet, ets d'allà, a Saragossa, eh?
Sí? Jo sóc de Saragossa, sí.
De Saragossa, i ets gerent també del centre veterinari del barri Llatí, a Santa Coloma de Gramenet. Avui parlem de la immunitat, especialment en gossos, en gats, en animals de companyia, i volem també, abans de començar a detallar vacunes, o les que es poden posar, les que són necessàries, aquesta immunitat natural, que també, evidentment, nosaltres i també els animals, doncs d'alguna manera experimentem. I el primer experiment potser és amb la llet materna, no?, que atorga certes parts, proteïnes, que també protegeixen una mica l'aparell digestiu, no?
Exacte. Bueno, donen protecció per aparell digestiu, però sobretot, a més, passen anticossos per malalties habituals com el moquillo, la parvovirosi, si la mare està ben vacunada. Aleshores, clar, el recent nascut, en el cas dels gossos i en el cas dels gats, seria la vacuna trivalent fonamentalment i la leucèmia, estan immunitzats fins al voltant dels 2 mesos, una cosa així. Llavors és quan hem de començar a vacunar. O si no, hem d'utilitzar vacunes especials que puguin sobreposar-se a les defenses de la mare.
Això és important, eh? Abans dels 2 mesos, abans d'aquest efecte, diguem-ne, doncs, evidentment, és contraproduent de començar a vacunar.
Bueno, en realitat és que tampoc fa massa. Aleshores, per això, quan em ve un cadell de 2 mesos que ja porta totes les vacunes, mare de Déu, o sigui, el que fan normalment és inclús abaixen el sistema immunitari, perquè està tan excitat aquest sistema immunitari que el que fa és que s'inhibeix. Per tant, cuidado amb què vacunes es posen en cada edat.
Doncs un concepte important també perquè pugueu tenir en compte una cosa rellevant. I després, aquest sistema immunitari i al llarg de la vida també es pot reforçar, evidentment, sense medicaments, sense altres coses, no? Com és, per exemple, doncs, hem parlat moltes vegades amb una bona dieta, amb l'exercici físic i amb totes aquestes altres coses que haurien d'anar també acompanyades, no, Maria?
Uh-huh. Bueno, forma part de lo que se'n diu la medicina preventiva. És molt més senzill previndre una herpevirosi o una parvovirosi mitjançant una vacuna que no jugar-te la vida de l'animal amb la passant la malaltia, no? Per tant, és interessant poder tenir l'animal correctament immunitzat al llarg de tota la vida.
Per què són importants les vacunes? I ara parlarem de quines són obligatòries.
Home, perquè ens prepara el cos per malalties que moltes vegades són mortals i si no són cròniques. Per exemple, el calicivirus als gatets els produeix una gingivitis que a vegades a la llarga pot fer que tinguin que perdre tota la dentadura. i és molt dolorós i els fa, bueno, fa que inclús deixin de menjar i es deixin morir perquè no poden menjar, perquè els fa mal, molt mal, molt mal la boca. Mm. O, per exemple, la parvovirosi, que són unes diarrees amb sang que fa que el gosset a vegades mori en menys de 12 hores. El moquillo, que és una malaltia que ataca a diferents òrgans de forma seriada i de forma que pot ser que tu pensis que has superat una part de la malaltia i te'n ve una altra, i després te'n ve una altra. Aleshores, si podem evitar tot aquest mal de cap amb els nostres animals de companyia, molt millor.
Millor que millor. Les vacunes que són obligatòries a nivell estatal difereixen depenent de les autonomies, no? Mm-hmm. I en concret, aquí a Catalunya, si no tenim entès malament, no n'hi ha cap que sigui obligatòria. Si bé és recomanable, no? I molt recomanable en aquest cas, perquè sí que és obligatòria en altres punts de l'estat, la vacuna, per exemple, de la ràbia.
Bueno, aquí a l'estat espanyol, clar, cada autonomia té la seva idiosincràsia, jo què sé. No he entès massa, perquè si tots els veterinaris pensem igual, no entenc com les autonomies pensen diferent. De la qual dedueixo que hem preguntat poc als veterinaris. Però, bueno, aquí el que és la Comunitat Autònoma Catalana no hi ha cap vacuna obligatòria. Ara bé, també us diré una cosa. A què ens en recordem de que durant la pandèmia parlàvem de les vacunes i l'efecte de l'efecte de rebaño, no? Mm. Perquè quanta més gent estava vacunada, més difícil és que la gent que no podia vacunar-se pogués patir la malaltia. Mm. Pues passa el mateix amb els animals. Si nosaltres deixem de vacunar de la ràbia, cada vegada hi haurà menys gossos vacunats de la ràbia, amb la qual és més fàcil que pugui entrar la malaltia. I per això jo sempre insisteixo molt, perquè la ràbia a dia d'avui continua sent una malaltia que no té cura. Mm. Moren més de 70.000 persones a l'any en el món de ràbia.
És una malaltia que afecta també els primats, per tant, a les persones, tot i que hi ha una vacuna, en la nostra societat està bastant, la societat occidental, parlo, està bastant controlada, però no en altres parts del món, on afecta encara moltíssim.
No. I a més que nosaltres ens mullem pel món. I, a més, nosaltres portem coses d'altres parts del món. Hi ha gent que viatja d'altres parts del món i porta animals cap aquí. Aleshores, hem de tindre aquest cuidado. Costa molt poc, és molt més senzill fer una vacuna que després tindre por de veure què ha passat. I per això sempre recomanem una sèrie... Bueno, jo personalment sempre penso que és interessant vacunar aquesta que sempre diem de la tetravalent, no?, que inclou el moquillo i la parvovirosi. Perquè, i sobretot, a més, fixa't el que et diré, amb animals grans que no han portat grans pautes de vacunació encara és més important, perquè el seu sistema immune comença a baixar. I són vacunes que, són malalties que poden acabar amb un animal geriàtric, però sobretot la que sí que recomano posar sempre, fins a l'última alè, és la leishmània, perquè, clar, si tens possibilitats que aquesta malaltia es desenvolupi és quan tens el sistema immunitari feble, com és amb animals molt joves, amb animals amb malalties tipus immunitari o tumoral i amb animals geriàtrics. O sigui, que no oblidem que a vegades el més interessant és plantejar quin és el millor esquema de vacunació que per la zona on vivim i el nostre animal de companyia potser ens anirà millor.
Això com ho fem? És a dir, aquest calendari de vacunació directament, evidentment, es pot consultar al veterinari, no? Però no sé quina seria la pauta més.
No, això li preguntes al teu veterinari. No és el mateix, per exemple, la vacunació aquí a Barcelona i la desparasitació que, per exemple, el Delta de l'Ebre, que hi ha altres patologies que potser aquí a Barcelona no se'n veuen tan sovint. Llavors, som molt més insistents, sobretot amb la leishmània, inclús més en les Terres de l'Ebre, perquè hi ha molta més aigua i és més fàcil que puguin sobreviure els mosquits que ho transmeten. I no donarem la mateixa desparasitació interna amb un gos que està a Barcelona que amb un gos que se'n va de vacances a Tarifa. perquè allí ja hi ha filària, o si te'n vas a Canàries, que llavors has de fer desparasitació mensual. Per això és tan important, que a vegades jo em sento una mica, quan la gent se'n va de vacances, bueno, on aneu de vacances? I és que, clar, clar, dius, hòstia, t'estàs ficant a la vida de la gent, no? Mm. No, no és que em fica a la vida de la gent, és que en realitat tinc que saber on anirà aquest animal, perquè si va, per exemple, a la zona de Castilla-León, hi ha un paràsit que es posa a l'ull que, si donem la pauta correcta d'expressitació, és més difícil que li aparegui. O si, per exemple, volem viatjar al sud de França o a la millor anem a passar les vacances a Andorra, tindrem que fer una sèrie de documents, com és el passaport, i estar corrent, estar ben identificat l'animal, fet el passaport i plasmades les vacunes dintre del passaport. I aquí entren els secrets ja dels viatges. Aquí ja, això si vols fem-ho en un altre programa, perquè els viatges és tot un món. Mai millor dit, viatjar pel món és tot un món de
patògens, també.
Paraules, sí.
De paraules i de patògens. Un dia farem una secció especial.
I a més hem de ser conscients d'això, i clar, volem que el nostre animal estigui el millor possible. Per tant, tota la medicina preventiva que puguem. Mm.
Escolteu la veu dels animals i la natura, escolteu la veu de la Maria Pi Ferrer. Avui estem parlant de la vacunació en animals de companyia, en gossos i en gats. Ens aturem amb dues, perquè has parlat de moltes malalties. Parlàvem de la ràbia. No sé si encara has rebut tu a la consulta veterinària algun cas en aquest cas. I explica'ns una mica com afecta en aquest cas els animals.
Jo, gràcies a Déu, no he rebut cap cas de ràbia. Però va haver un cas l'any 2014 d'un gos català que va viatjar al Marroc i després va tornar a introduir-se a la península, i a la província de Toledo es va escapar. Va mossegar 5 persones, i aquestes 5 persones, evidentment, van acabar a l'hospital. I el gos, evidentment, en quarantena, i sí, tenia ràbia. Després aquests gossos van acabar també, els amics d'aquest gos van acabar aquí a Catalunya. Però, bueno, és una patologia bastant greu. Hi ha un llibre de Stephen King, que em sembla que es diu Cujo, que és d'un gos que té la ràbia, i t'explica al llarg de tot el llibre com va sent el gos mentre es van augmentant els signes de la ràbia.
Doncs mira, recomanable.
Les més terribles, una cosa, una de les coses més terribles és que et va paralitzant els muscles. Mm. I saps que diuen que els gossos que tenen ràbia tenen bromera a la boca, no?
Sí.
Però aquesta bromera no és perquè la segreguis tu, és perquè senzillament tens paralitzat els muscles de la gola i no pots empassar-te la saliva, amb la qual surt cap enfora. I són els mateixos símptomes per gos, que pel gat, que per la vaca, que per la persona. O sigui, al final et mors perquè se't paralitzen els muscles de respirar.
Sembla una cosa del passat, però hem de tenir cura perquè encara és present, com hem definit i com hem dit. I, per tant, també hi ha aquesta mesura preventiva, com és la vacuna, que és important, encara que no sigui obligatòria. I parlaves també de la leishmània, que n'hem parlat en altres programes, d'aquesta recomanació també de posar aquesta vacuna. És una afectació provocada, en aquest cas, per un gènere de protozous, no? I no sé com afecta.
Pues és un protozou molt llest que, al llarg de la història de la perdona, de la natura, s'ha aconseguit amagar amb els capitans de les cèl·lules que defensen el cos. I llavors, què passa? El cos comença a sintetitzar anticossos contra aquest paràsit, però no el pot trobar mai, perquè estan amagadets. I què passa? Aquests anticossos són unes molècules de proteïna que són molt grans i es van depositant a diferents llocs. Es pot depositar a la pell donant símptomes dermatològics, es poden depositar a la base de les ungles donant símptomes a les ungles, a les articulacions, i també es poden depositar al ronyó produint un fallo renal que pot ser superagut i un animal pot morir en 4 dies. Per tant, tota lluita que es pugui fer contra la leishmània, bé està. Perquè normalment en les persones es pot curar, però amb els gossos no es cura, és una malaltia que queda crònica i que s'ha d'anar controlant cada any.
Per tant, també molta cura amb aquesta. I en el cas dels gats, hi ha una malaltia que és especialment també important, a banda d'altres que ja has pogut definir, però que és la leucèmia felina. I amb aquesta també té tractament, no?
La leucèmia felina en si no, però el que té tractament preventiu és la vacuna. Hi ha molta gent que està en contra de la vacuna de la leucèmia. No, perquè el meu gat no surt de casa. Bueno, no surt de casa, però tu sí que surts. Punt número 1. Per tant, amb les sabates poden portar qualsevol cosa. Punt número 2. De sobte et trobes aquell gatet abandonat, ja que sé on, i te l'emportes a casa. I ara com ho fem? Els hem de tindre separats 4 mesos sense que sapiguem que l'altre gatet és... clarament negatiu. Llavors, no està més vacunar els nostres gats i donar-los la millor qualitat de vida. Jo, en els gats, sí que recomano fer trivalent i leucèmia perquè estàs posant totes les seguretats que tu pots almenys a casa. Les vacunes no són mai 100%, perquè tu et vacunis de la grip, no evitaràs que agafis la grip, però sí que si l'agafes serà més lleu i, des de luego, tens moltes menys possibilitats d'agafar-la que si no t'has vacunat. Per tant, val la pena.
I important, Maria, també ho deies abans, això que dèiem, els cadells no, perquè els cadells passen aquest procés de lactància que ja directament i d'entrada ja aporta aquests beneficis pel sistema immunitari fins als 2 mesos.
Si la mare està ben immunitzada.
Si la mare està ben immunitzada, sí, no. Lògicament. I a part d'això, abans de cada vacuna, explica'ns com és el procés, perquè s'ha de fer un procés de desparasitació també i de control de la salut, no? De manera òptima.
Amb un animal que està malalt, ens ho pensarem abans de posar una vacuna. Si tinc un animal que té algun tipus de patologia que no permetrà que el nostre sistema immunitari pugui respondre, doncs ens ho pensarem. Jo no m'agrada vacunar amb un animal que té, jo què sé, diarrees o... Una altra cosa és que tinguem una diarrea puntual perquè m'he excitat i tal, però bueno, en aquest cas m'és igual vacunar-lo avui que vacunar-lo la setmana que ve, per tant ens esperem a la setmana que ve perquè tot el seu sistema immunitari estigui correcte. A no ser que tinguem ja un animal que ja és geriàtric, que tenim un sistema immunitari tocat i que llavors el que volem fer és reforçar determinades malalties com el que hem comentat abans de la leishmània, no? O bueno, que també pot ocórrer que tinguem que viatjar fora de la comunitat autònoma catalana i llavors haurem de posar-li la ràbia, sí o sí. Però primer, sobretot, estar segur que l'animal està en un correcte estat de salut i segons si podem anar amb l'animal ja desparasitat, molt millor. Jo tinc, que a vegades hi ha persones que venen i em diuen, ah, sí, bueno, però si ja que vinc a vacunar, dona'm la pastilla antiparasitària. O a vegades no se'n recorda ni jo, mentre estem parlant el que es diu la visita prèvia a la vacuna, doncs pregunto, escolta, quan va ser l'última vegada que el vas desparasitar? O quan ha sigut l'última vegada que la teva gossa ha tingut el gel? Perquè si està la gossa amb gel tampoc és interessant vacunar. O si té un embaràs psicològic. Aleshores, sempre això va amb la visita prèvia a la vacuna que es fa.
Veieu que, per tant, sempre també és important de consultar el veterinari, de fer aquesta també visita prèvia i que ell pugui recomanar millor doncs, exactament quines són les vacunes necessàries i també en quin moment i quan s'han d'administrar aquestes perquè siguin efectives. Us ho he explicat novament la Maria Pifarrer, veterinària, en aquest cas gerent també del Centre Veterinari del Barri Llatí. Maria, moltes gràcies de nou per intervenir.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
El soul, que començà als anys 50, es va prolongar fins als anys 70. Una llarga durada que li va permetre anar incorporant altres tendències, però el seu principi ve, com és lògic, dels Estats Units, del gospel i del rhythm and blues. Escoltem ara Stormy Weather, que canta una de les millors veus del jazz, la Sarah Vaughan, seguit de What's Going On, una lletra de protesta de l'any 71, interpretada pel seu autor Martin Gaye i que després van incorporar molts altres cantants que jo crec la van millorar. I per acabar, i com a curiositat, escoltarem a Michael Jackson amb una veu de nen quan ja despuntava entre els seus germans, que eren els Jackson 5 i que interpreta Big Boy. Fins a la propera, si Déu vol.
I don't know why there's no sun up in the sky. keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm so weary, weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. Stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go and I ain't together. Keeps raining all the time. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. It keeps raining all the time. Just raining all the time. It's raining all the time, all the time, all the time. It's just raining.
Do you believe that? Oh, that's great. That sounds terrific. Thank you.
Oh, it's not the end. Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, el Parc de Sant Jordi, on el localitzem?
A la ciutat de Reus, i ocupa part de l'espai on hi havia l'antiga Estació del Nord. Va ser creat en 1979 i és un dels grans espais verds de la ciutat, tot i que la construcció del nou centre comercial n'ha retallat l'extensió.
Escolta, hi ha dues escultures importants. Quines són?
La de Sant Jordi amb l'espasa, l'escut i la creu, i la del jove amb el colom, una bonica escultura d'un jove assegut amb un colom a la mà. Les aus urbanes és la fauna predominant d'aquest parc, que recentment ha destinat un espai per esbarjo de gossos.
Un fet important.
I tant.
Més informació?
Al web de l'Ajuntament de Reus, www.reus.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Avui el Manel ens parlarà del mar Mediterrani.
El mar Mediterrani. S'estima que un 40% de les seves costes es troben urbanitzades i que un 80% de la contaminació la produeixen les activitats humanes. La Mediterrània és un mar semitancat i rep cada any una enorme quantitat de 650.000 tones d'hidrocarburs, així com més d'un milió d'altres contaminants, ja siguin productes agrícoles, domèstics i tantíssims altres. Només el plàstic suposa el 80% per la seva dificultat de degradació. Es calcula que una tercera part dels productes químics s'alliberen mitjançant l'aire i que les pluges després els depositen a la mar. Això contamina l'aigua i els més perjudicats són, naturalment, sempre els peixos.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.